Notícies Vespre. Karen Madrid.
El barri de Can Llong ja té centre d'atenció primària. Després d'anys de reivindicacions, l'equipament s'ha inaugurat avui. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El CAP compartirà plantilla amb el de Can Rull i no oferirà servei de pediatria. Tot i això, la secretària d'Atenció Sanitària de Salut, Carme Bertral, defensa el projecte.
Està bé si tu vols mirar de bona voluntat. Ara, si volem posar-hi pegues, doncs segurament en trobarem tots.
Bertral ha respost així a les queixes veïnals i del mateix Ajuntament, que consideren que l'ambulatori ja neix amb mancances.
Noves obres aturades per problemes amb l'empresa adjudicatària.
Les actuacions del carrer Cauca s'han frenat un mes després d'iniciar-se perquè la companyia ha fet fallida. Des de l'Ajuntament busquen opcions per desbloquejar la situació el més ràpid possible, així com solucions per reduir les molèsties als veïns.
I en esports, el Sabadell torna a la zona de descens després de la derrota d'ahir.
Els arlequinats van perdre per 3-1 contra el Real Múrcia. Amb aquesta ja són dues les derrotes consecutives de l'equip de Gabri García.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, amb aquesta pluja que ha marcat la tarda, situació molt complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. Les incidències més destacades les trobem a la P7, on a aquesta hora hi ha 7 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. També hi ha problemes a la B30, també el seu pas per Barberà, amb 8 quilòmetres de cues en sentit nord i 3 en sentit sud. Ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral, entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i a la ronda de dalt, entre Pedralbes i el túnel de la Rovira, en sentit meridiana.
El temps.
7 graus ara mateix a Sabadell, es nota un descens de la temperatura respecte a la setmana passada i aquesta pluja que ha estat marcant tot el dia d'avui. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores tindrem aquest cel força nuvolat, també amb aquesta precipitació força destacada en molts punts del país i amb una cota de neu, atenció, que es baixa sobretot cap a les valls del Pirineu i del Prepirineu Occidental. Sí que ha d'anar pujant, sobretot cap a la resta del Pirineu, i en conjunt a hores d'ara la temperatura més alta la trobem a punts del litoral, però que no supera els 12 graus. Per tant, amb aquest ambient realment fred i la precipitació més destacada s'ha registrat en punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental entre uns 6 i 7 litres. Cal dir que de cara a demà també ens aixecarem amb un ambient fred amb molta boira en molts punts de Catalunya i de cara a la tarda de demà de nou tornem a parlar d'una nova tongada de precipitació que afectarà sobretot cap al sud del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El barri de Can Llong ja compta amb un nou centre d'atenció primària. El número 552 de la Ronda Europa, avui els primers veïns han pogut visitar el nou CAP Can Llong, que atendrà els primers mesos unes 3.400 persones. El nou centre sanitari és d'una sola planta, de nova construcció, i oferirà tots els serveis, menys els de pediatria. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El centre comptarà amb dos equips de professionals de matí i dos de tarda. Precisament, una de les principals polèmiques que han girat entorn a la inauguració d'aquest nou CAP és la manca de professionals que es desdoblaran del centre d'atenció primària de Can Rull, gestionat també per la Corporació Sanitària del Parc Taulí. Sobre aquesta qüestió i sobre la capacitat de donar resposta o no a tots els pacients, Carme Bertral, secretari d'Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut, ha afirmat que de cara als pròxims anys la intenció és augmentar el personal.
Tot dependrà de les previsions del creixement del barri, de com estiguin estipulats els carrers, etc. Vull dir, tot depèn sempre de la densitat de població, de la freqüentació. No és el mateix un barri on predomini la gent gran, on hi haguin famílies i parelles joves amb canalla petita, no és el mateix. Per tant, les previsions que es fan des del CatSalut i la planificació des del Departament de Salut és valorar quina és la situació?
Aquest CAP compta amb servei d'atenció d'urgències i amb consultes compartides entre infermeres i metges, un fet bastant insòlid. Miquel Cirera, director executiu d'atenció primària del Parc Taulí, es mostra satisfet de com ha quedat aquesta nova instal·lació.
Sí que realment és un centre nou, fa il·lusió, diguéssim, obrir una cosa nova, un projecte nou, i més amb la necessitat, amb la falta de professionals que diu que hi ha, bueno, que diuen que és veritat que hi són, Bueno, pues en principi, doncs, fer les coses de manera diferent, doncs, és la manera d'intentar, bueno, pues fer-ho el millor possible. Mm?
Avui s'ha celebrat aquesta jornada de portes obertes i a partir del dimecres els primers veïns ja s'hi podran anar a visitar.
Una jornada, la d'avui, que havia de ser festiva i ha acabat sent reivindicativa. El govern municipal ha plantat el Departament de Salut i els responsables del Taulí en aquest acte de portes obertes. Un gest que ha servit per expressar el malestar de l'executiu local pel fet que l'equipament neixi sense un equip d'atenció específic i hagi de compartir professionals amb el Cap Can Rull.
Exacte, en una roda de premsa posterior a aquest acte de portes obertes, el portaveu adjunt del govern, Eloi Cortés, ha reiterat la posició de l'executiu afirmant que no pot ser que un centre com aquest no tingui el seu propi personal.
No té sentit que generem un equipament i, a més, en una àrea com la de Can Llong Castellarnau, que és de les que ha crescut més en els últims anys i segurament de les poques que podrà continuar creixent en els propers anys i que no es doti correctament, no? Desdoblant un equip de Can Rull i, per tant, no té sentit obrir equipament sense personal propi.
En una piulada a la xarxa social de Twitter, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, qui no s'ha presentat precisament a l'acte de portes obertes tal com estava previst, ha denunciat que aquest desdoblament de professionals, diu, no donarà una resposta dient a la ciutadania i, a més, comportarà una sobrecàrrega addicional per al conjunt de professionals. Aquest, però, no ha sigut l'únic acte de protesta avui. Una cinquantena de persones convocades per la FAPS i Marea Blanca s'han manifestat a les portes del centre d'atenció primària reclamant que la gestió del CAP passi a ser totalment pública i que la Generalitat augmenti el nombre de sanitaris. Manuel Navas és president de la FAP.
Exigimos al gobierno de la Generalitat d'Esquerra Republicana que dé un giro de 180 grados en su política sobre la sanidad pública, atendiendo las sensatas reivindicaciones vecinales y, en particular, en este caso, dote al CAP de Can Llong Castellarnau del personal profesional sociosanitario necesario, médicos, especialistas, pediatras, enfermeros y enfermeras, etcétera, para ofrecer el servicio de proximidad y eficiente y de calidad, que es el objetivo de la atención primaria, e instamos a todo el mundo a trabajar y a luchar por este objetivo.
Des de Salut reclamen paciència a tots els agents implicats en aquest CAP, afirmant que encara hi ha marge per a la millora.
Les obres del carrer Caucas a la plana del Pintor han quedat aturades. La companyia adjudicatària s'ha declarat en fallida un mes després d'iniciar els treballs. Ara l'Ajuntament haurà de contractar una altra companyia per finalitzar les obres.
El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, assegura que s'estan fent les gestions jurídiques necessàries per reprendre el projecte el més aviat possible. Mentrestant, s'estan buscant solucions pels veïns.
Mentrestant, els veïns i veïnes puguin accedir en els guals que ara mateix estaven inhabilitats. Val? Mirarem com ho podem fer, perquè encara mateix no hi ha una data de represa dels treballs. Doncs intentar veure quina manera podem trobar perquè puguin accedir als guals i, per tant, doncs, mentrestant que no hi ha obres, no tinguin aquestes molèsties, perquè una cosa és no poder accedir a casa quan s'estan fent obres, l'altra cosa és quan una empresa té problemes i no pot fer les obres, que no puguis accedir a casa teva.
Les obres del carrer Caucas pretenen convertir-lo en una via de sentit únic en direcció al carrer Himàlaia. També s'ampliaran les voreres 1,5 metres. També es plantaran 37 arbres nous per substituir els pollancres actuals.
Les condicions per impulsar processos participatius a Sabadell estaran fixades sobre el paper. El ple municipal del mes de desembre debatrà demà l'aprovació inicial del reglament de participació ciutadana, un document que s'ha consensuat amb diferents entitats de la ciutat. Un dels objectius del text era buscar alternatives als desapareguts consells de districte.
Una alternativa que consisteix en les anomenades taules de barris, així ho ha destacat la tinenta d'alcaldessa i regidora de participació, Marta Morell.
Nosaltres sí que contemplem que hi hagin taules de barri, per tant, si es volgués, cada barri tindria la seva taula de barri per poder participar, però també és el que deia. Després també haurem de veure quina és la realitat, a lo millor a cada territori, i en funció de les realitats de cada territori, a lo millor algun barri doncs, no decideix no tenir aquesta taula, però bueno, en el reglament es donen totes les eines necessàries perquè puguin haver totes les taules de barri que es considerin.
Una altra de les novetats incloses en el reglament de participació ciutadana és el fet que no caldrà formar part d'una entitat per formar part dels organismes participatius, és a dir, qualsevol veí a títol individual hi podrà participar.
I no deixem el ple perquè Esquerra promou el reconeixement de Natividad Yarza, la primera alcaldessa de Catalunya, amb motiu del 150è aniversari del seu naixement.
Els republicans porten una moció al ple municipal de demà perquè l'Ajuntament s'adhereixi a l'any Natividad Yarza impulsat per l'Institut Català de les Dones i perquè es posi el seu nom a algun espai de la ciutat. Generalitat. La portaveu adjunta i secretària de Feminismes d'Esquerra Republicana, Èlia Soriano Costa, ha presentat avui l'objectiu de la moció.
Donar a conèixer la figura de la Natividad Llarza, la seva importància com a primera dona escollida democràticament no només a Catalunya sinó a l'Estat, i fer que el reconeixement de la figura i l'explicar la seva memòria ajudi a impulsar el paper de les dones en la política. La feina que va fer el franquisme durant molt temps és esborrar-ho, eliminar aquesta figura. Les dones només servien per estar a casa.
En el marc del 150è aniversari del naixement de Natividad Llarza, també ha nascut una associació feminista amb el seu nom, de la qual en forma part la sabadellenca Clara Palau com a vocal.
I no deixem la política perquè Sandra Burgos, Sergio Ortega, Marc Moraleja, Jessica Bolívar són alguns dels noms que acompanyaran Marta Morell en el seu projecte de Sentim Sabadell a les pròximes eleccions municipals, com s'acaba de presentar ara mateix a Cal Balsac. A hores d'ara encara falta conformar l'ordre d'aquesta llista. La mateixa Marta Morell ha fet una crida als sabadellencs a unir-se al projecte, ja que a hores d'ara encara falten 15 noms per completar aquesta llista electoral. Morell ha defensat que aquest equip que conforma Sentim Sabadell és un equip divers, jove i amb gent de diferents barris de la ciutat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
Els treballs per recuperar les restes del sindicalista sabadellenc Cipriano Martos han començat avui al cementiri de Reus. En els pròxims dies es prepararà el terreny per exhumar una fossa comuna de la Beneficència.
El seu germà Antonio Martos confia que aquest procés servirà per desmentir algunes de les mentides rebudes en els últims anys. Són declaracions del Cafè.
Com hoy hay la posibilidad de por el ADN averiguar si está allí o no, pues por eso es por lo que es mi interés en sacarlo para que comprobar si es real que está allí o no es. Si es real, pues bueno, ya al menos una mentira quedará liberada. Y si no es, pues ya sabemos que había otra mentira de decirnos que está allí y no es verdad.
La companya de moviment de Cipriano Martos, Paqui García Lorite, per la seva banda, assegura que no es pot reparar tot el mal fet.
Todo esto es un sufrimiento que vas recordando y vas viviendo y yo te lo digo sinceramente, ni olvido ni perdono. Así está la injusticia que hay, ni olvido ni perdón para él y para todas las criaturas que hay que han sido asesinadas de una u otra forma.
Cipriano Martos va morir fa 49 anys a l'Hospital de Reus després que la Guàrdia Civil l'obligués a prendre un còctel de benzina i àcid sulfúric durant un interrogatori.
Nou grafit reivindicatiu sobre els drets humans a la ciutat. L'Institut Les Termes n'acaba d'inaugurar un que fa referència al medi ambient. S'emmarca en el projecte municipal Pintem els Drets, on cada any es fa un nou mural en algun barri de Sabadell per reflexionar sobre els drets humans.
El grafit ha estat realitzat per Ono i Quimó Osuna, que justament són veïns del barri. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, creu que és important incloure un institut per conscienciar els estudiants.
Aquest any doncs, també vam pensar que seria important fer-ho en un institut perquè pensem que ja els nois i les noies, els nens i les nenes, des de ben petits ja han de tenir aquesta consciència de que no tenim un planeta de recanvi, tenim el planeta que tenim.
Maica Morín, directora de l'Institut Les Termes, assenyala la importància d'actuar més enllà del centre de la ciutat.
Comentar només que iniciatives com aquestes són sempre molt necessàries i molt especialment en barris allunyats dels centres, no? En els barris més perifèrics que sovint passen més desapercebuts i on calen intervencions com la que avui inaugurem.
El projecte també s'hi ha involucrat Cipo, arranjant el jardí de davant de l'institut que ara hauran de cuidar i mantenir els estudiants del centre.
La Lliga Protectora d'Animals de Sabadell tancarà el 2022 amb una xifra rècord d'animals recollits, més d'un miler. És la xifra més alta dels últims 5 anys. La directora de l'entitat, Clàudia Mateja, ha apuntat en una entrevista al Matí que hi ha un degoteig constant d'animals a les instal·lacions de la carretera de Caldes, un fet que atribueix directament al desconfinament després de la pandèmia.
En ese tiempo no había posibilidades de salir, ¿no? La gente no se iba de vacaciones, había muchas más restricciones, la gente se movía por sus zonas, su barrio y su casa, pues es más fácil tener en ese momento un animal. Si luego todo se abre y se puede volver a viajar, pues puede ser una de las razones porque llegan más animales jóvenes y de 1 o 2 años, que es justamente el tiempo que ha sido la pandemia, ¿no?
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El gran volum d'entrades amb una major arribada de gats no es correspon amb el nombre d'adopcions que s'han registrat enguany. De manera que encara hi ha més entrades que no pas sortides. Clàudia Mateja.
En gatos se han dado 224 gatos y en perros se han dado 199. Pero han entrado más gatos que perros. Al final vamos cambiando ya la tendencia. Aquí entran más gatos que perros últimamente. Los últimos dos años ya se ve la tendencia.
Tot plegat farà que aquest 2022 la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell tanqui l'exercici amb la xifra rècord de més d'un miler de gossos i gats recollits. Per donar resposta a les noves necessitats, l'entitat té en marxa fins al pròxim dia 16 de desembre un recapte de productes per als animals, com ara aliments, arnesos o desparasitadors, així com també productes de neteja i material d'oficina. La iniciativa, que ja es va fer el 2020, s'ha fet en col·laboració amb diversos establiments i clíniques veterinàries, a més de l'Escola La Serra.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sabadell oferirà un servei de cangur gratuït entre el 27 i el 30 de desembre i entre el 2 i el 5 de gener. L'oferiran professionals del lleure en dos espais habilitats, el local del moviment d'esplais del Vallès, al carrer Major, i el casal cívic del centre, al carrer Sant Josep.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, apunta que l'objectiu és afavorir la conciliació de les famílies durant el període de vacances escolar.
Tenint en compte que l'època de nadalenca també és una època en la qual que també s'han de fer moltes compres i també tenim altres activitats, crec que està molt bé que l'Ajuntament faci una aposta per tenir aquests espais on tant en horari de matí com en horari de tarda doncs, es puguin portar els nens i les nenes i tinguin un espai amb un professional que estarà al seu càrrec.
El servei està adreçat a nens d'entre 3 i 12 anys que el poden utilitzar de forma regular o esporàdica per hores els dies que convingui. Per fer-lo servir cal inscriure's a través del web de l'Ajuntament web.sabadell.cat/corresponsables. El termini per apuntar-se està obert fins al pròxim 21 de desembre.
Bones sensacions en la segona edició de la proposta El Nadal al Parc, en marxa des del 2 de desembre al Parc Central del Vallès. Els firaires de les atraccions detecten ganes de sortir a gaudir-ne per part dels sabadellencs.
Unes ganes que ja van començar la fira de Festa Major amb la baixada de les restriccions i que també s'han notat a les de barri. La principal novetat enguany és l'arbre de Nadal. En canvi, no s'ha repetit l'espai solidari. Estel Hidalgo, de l'Associació de Firaires Industrials del Vallès Occidental, ho explica al cafè.
No hi ha cap espai solidari. Aquest any no. La veritat és que no, perquè l'any passat no va funcionar, no direm el contrari, i bueno, amb Creu Roja no vam arribar a cap acord i vam decidir que no en faríem cap.
Estan previstes les visites del Pare Noel a partir del divendres i després del Nadal la de l'ambaixador reial. La fira es tancarà l'1 de gener.
Èxit de vendes durant les dues primeres setmanes de la Fira de Santa Llúcia. Així ho han destacat els paradistes aquesta emissora.
Tot i la inflació, les vendes han igualat les d'abans de la pandèmia. L'efecte del pont explicaria la bona assistència, però també hi té a veure la decoració nadalenca que envolta l'Ajuntament. Ho ha destacat la presidenta de la Fira de Santa Llúcia, Dolors Casas.
Sí. Evidentment que sí. I la gent estan encantats, eh? Els encanta molt i a l'arbre sobretot. A l'arbre els agrada moltíssim.
La Fira de Santa Llúcia va obrir el passat 25 de novembre i s'allargarà fins al 22 d'aquest mes. En total hi ha 18 parades obertes que s'allotgen a les casetes de fusta elaborades pels alumnes dels programes d'ocupació del Vapor Llong.
Que ja arribem.
Però espera, no corris tant. Agafa l'escala.
Obre la finestra.
No facis tant de soroll.
Xxt! Calla, que estan dormint.
Però a veure, entrem o no?
Sí. Entrem, agafem la ràdio, posem el 94.6 i...
T'agraden les sèries i el cinema? Vols passar una bona estona escoltant bandes sonores?
Cada dilluns, a 8:45 del vespre, un nou programa. Generació BCO. Volem entrar a casa teva.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Comencem amb una notícia d'última hora. Acord entre Esquerra i el PSOE per reformar el delicte de malversació. Concretament, han acordat una rebaixa de les penes fins als 4 anys com a màxim, quan no hi hagin un ànim de lucre o un enriquiment personal. Ara mateix, aquest límit de les penes és de 8 anys, el doble. D'altra banda, els treballadors del grup Aena anuncien vaga durant les festes de Nadal als aeroports de tot l'estat.
Les aturades es convocaran pels dies 22, 23, 30 i 31 de desembre i també el 6 i el 8 de gener. Reclamen recuperar la paga de productivitat pendent del 2020.
El pas dels trens a les línies R2 i R11 de Renfe pel nou traçat de la Sagrera i la nova estació de Sant Andreu ja és una realitat.
El nou tram ha entrat en funcionament 24 hores més tard del previst després de problemes d'última hora en el sistema d'electrificació i en la catenària.
El govern espanyol prorrogarà 2 anys més l'escut antiopes sobre les empreses estratègiques fins al 31 de desembre del 2024, segons ha confirmat Fons de la Moncloa.
La mesura es va posar en marxa el 2020 en plena pandèmia i dona a l'executiu de Sánchez la potestat de vetar l'entrada de capital estranger en grans companyies de sectors clau. Ara el govern espanyol ha decidit allargar aquest escut antiopes i ampliar-lo també a les vendes d'actius, unes operacions molt freqüents en empreses del sector energètic i en infraestructures, com Naturgy, Repsol, Iberdrola o Telefònica.
Els líders dels grups de l'Eurocambra aborden aquest dimarts el futur de la vicepresidenta Eva Kaili, imputada pels suposats suborns de Qatar per influir les decisions de la cambra comunitària.
Es reuniran a primera hora del matí per tractar únicament la possible destitució de la grega, segons ha anunciat el portaveu de l'Eurocambra, Jaume Duc. Kaili, que continua detinguda per la trama de suborns després que s'enxampés el seu pare transportant bosses amb diners en metàl·lic, ja està suspesa de les seves funcions des d'aquest diumenge. Després de l'operació policial pels suposats suborns, tots els grups de l'Eurocambra han demanat debatre la qüestió al ple que se celebra aquesta setmana.
I la nova presidenta del Perú proposa eleccions anticipades l'abril de l'any que ve.
D'aquesta manera, Dina Boluarte respon a les protestes violentes que almenys han provocat 2 morts arreu del país contra el seu nou govern. Boluarte va assumir el càrrec després de la destitució de Pedro Castillo en presó preventiva després d'un cop d'estat fallit.
Esports.
El Centre d'Esport Sabadell ha tornat a caure a la zona de descens després de perdre ahir a la tarda per 3-1 contra el Real Múrcia. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'equip dirigit per Gabri Garcia, que va sortir amb un 11 amb fins a 10 canvis respecte al partit de dijous passat, va pagar cares les vedades defensives. Especialment dura va ser l'errada del primer gol murcià, on Gualda va regalar la pilota a Santi Jara, que va significar l'1-0. Gabri assegurava que aquesta primera diana va ser dura d'encaixar per l'equip.
Sense personalitzar en un jugador, però ha sigut així, al final. Aquesta jugada en la que la juguem moltes vegades, aquest passe, quasi bé sempre, jo crec que és la primera jugada en tot l'any en la que per aquestes situacions rebem un gol, doncs, bueno, crec que hem donat aquesta possibilitat de gol molt fàcil al Múrcia, que s'ha trobat amb aquest gol, i crec que això li ha obert el partit.
El 2-0 va arribar després d'un altre error en sortida de pilota, i tot i que Juanmi Carrión va retallar distàncies amb un golaç de falta, una altra vedada a pilota aturada va fer que Alberto González anotés el plaer al 3-1 definitiu. El tècnic reclama que la gent agafi responsabilitats a les jugades de pilota parada dels rivals.
Potser no és el nostre millor punt, però el que hem de millorar moltíssim el nivell, i sobretot el tema de responsabilitat, com deies tu, no? És un tema, la pilota aturada és més responsabilitat, intensitat, que no res més, perquè quan la pilota està quieta, no? És relativament fàcil, al final, responsabilitzar-se d'una marca.
El Centre d'Esports ha encadenat 2 derrotes consecutives i ha tornat a caure a la zona perillosa de la Primera Federació. Els arlequinats tancaran l'any contra un altre conjunt de la part alta, un Osasuna Promeses, que va perdre el camp del Real Unión per 1-0.
Encara en informació del Centre d'Esports Sabadell, el juvenil A, que dirigeix Marc Nomen, va sumar els 3 punts al camp de la Fundació Esportiva Grama i agafa aire respecte a la part baixa.
El juvenil arlequinat, que havia sumat només 4 punts dels últims 18 possibles, necessitava guanyar si no volia complicar-se la vida a la divisió d'honor juvenil. Els de Marc Nomen van poder endur-se els 3 punts contra un rival de la part baixa com és la Grama, després de guanyar per 1-2. Per Nomen, entrenador del juvenil del Centre d'Esports, era important endur-se la victòria per despenjar-se de la zona perillosa de la classificació.
Ho veníem dient des de fa 3 jornades. Crec que l'equip està competint millor, està generant més perill que el rival. No havíem tingut l'encera a San Francisco i a Ebro per acabar de materialitzar les victòries, però sabíem que la de la Grama era important per despenjar-nos una mica d'aquest grup que està baix i treure una mica el cap cap amunt.
El juvenil A és desè i ha pogut ampliar la distància amb la majoria d'equips que es troben per sota seu, ja que tots van deixar escapar punts aquesta jornada.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell femení tornarà a estar un any més entre els 8 millors equips d'Europa. Les de David Palma han accedit a quarts de final de la Champions, això sí, com a segones de grup.
El Natació Sabadell femení torna d'Hongria amb la classificació pels quarts de final sota el braç. Després de guanyar divendres el Ferencváros i dissabte l'Eger, les sabadellenques van caure per un ajustat 11-12 contra el Mataró, que les deixava com a segones de grup. L'Astralpool s'haurà d'enfrontar a quarts amb un altre primer de grup. Sobre la taula hi ha el tercer equip català, el Mediterrani, i dos italians, l'Horizonte i la Roma, qui va protagonitzar la gran sorpresa empatant a l'últim segon contra el vigent campió, l'Olympiacos. El tècnic, David Palma, té clares les seves preferències.
Ara pensar o esperar el sorteig i a veure si tenim aquí la sort d'emparellar-nos contra un Medi, per exemple, que seria molt positiu, perquè estalvies aquí calés de viatge, és un rival que se'ns dona bé, i a veure si tenim sort.
Pel que fa als altres segons classificats, hi ha l'esmentat Olympiacos, el Glifalda de Grècia i el Donosvaros d'Hongria.
I no sortim de l'aigua perquè aquesta pròxima matinada, hora d'aquí, arrenca el Mundial de Piscina Curta a Melbourne amb doble representació del Club Natació Sabadell.
El mallorquí Sergio De Celis i el tarragoní Carles Coll seran els representants de la ciutat al Mundial a Terres Australianes. Coll competirà als 200 estil, als 100 braces, als 100 estils i als 200 braça, mentre que De Celis ho farà als 100 lliures i als 50 lliures.
L'equip masculí de l'OAR Gràcia va veure dissabte trencada la ratxa de 7 victòries consecutives en caure contra el Sant Joan d'Espí per 31-26.
Els de Pere Iats, després d'un ampli tram de partit fàcil, es veien les cares amb un rival de la part alta, amb els que no van tenir cap mena d'opció. Els verd i blancs van anar tota l'estona per darrere el marcador i van acusar la falta d'efectivitat de cara a porteria. Dani Peiro va ser el màxim anotador graciec amb 6 gols.
El partit va estar aquí perquè defensàvem bé, arribàvem en contraatac i després el fallàvem. O provocàvem penaltis després de bones accions i es fallaven. I tot junt suma que al final doncs un equip estigui més a dins del partit que l'altre.
El conjunt graciec baixa ara fins a la sisena posició de la primera nacional d'handbol i per pistonada amb una part alta que està més igualada que mai.
El femení verd i blanc que entrena Carol Carmona sí que va aconseguir sumar els 2 punts i tanca la setmana amb jornada intersetmanal amb un remarcable 3-3.
Les jugadores del barri de Gràcia, que han jugat 3 partits en 7 dies, necessitaven fer el ple de victòries si volien mantenir-se a la part alta de la divisió d'Honor Plata. Després de guanyar el Balonmano La Roca i el Benidorm, l'últim enfrontament d'aquesta particular setmana era contra l'Handbol Onda de Castelló, a les quals les de Carol Carmona es van imposar per un clar 35-26. Paula Pérez és jugadora de l'OAR.
Sí, la veritat és que sí, perquè a sobre el partit d'Onda o sigui, tancava la primera volta de la Lliga i acabar segones. La veritat és que jo crec que podem estar molt orgullosos i molt contentes del treball realitzat. I a part que no és gens fàcil, en 7 dies doncs, sumar 6 punts, que bueno, des del primer moment sabíem que era l'objectiu d'aquesta setmana, guanyar aquests 3 partits, ja que era molt important doncs, per mantenir el segon lloc. I sí, jo crec que estem molt contentes totes d'haver-ho aconseguit.
Les de Carol Carmona tancaran el 2022 al pavelló del carrer Bocaccio contra el Sant Joan d'Espí, un rival de la part mitja de la taula, dissabte vinent.
I un últim apunt d'handbol perquè els sabadellencs Ian Terrafeta i Daniel Fernández han estat convocats per la primera fase de preparació del Mundial del 2023.
L'altre sabadellenc habitual al comiat espanyol, Aleix Gómez, no formarà part d'aquesta primera convocatòria de Jordi Rivera. La primera fase de preparació pel Campionat del Món se celebrarà del 26 al 30 de desembre a València.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 12 de desembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6, demà a partir de les 8, amb el Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.